La passada setmana sabíem que la presidenta del Consell, Anna Joan, havia demanat per carta al president de l'Autoritat Portuària de Balears, Francesc Antich, una reunió presencial urgent davant el que, segons la presidenta, era una situació d'incertesa que està patint el port de la Savina i al voltant de tota la problemàtica existent. Bé, de fet, hi ha diversos temes que segueixen sense resoldre's a la principal, per no dir l'única porta d'entrada i sortida de Formentera. Les noves instal·lacions de la Confraria de Pescadors, per cert, finalitzades el gener de 2021 i avui en dia, el juny de 2022, continuen buides. El litigi entre l'autoritat portuària i Marina de Formentera per l'explotació d'una de les dues dàrsenes esportives del port de la Savina, en aquest cas la dàrsena de Ponent. Els problemes d'ubicació de les barques de xàrter nàutic al port de la Savina, on encara no s'han habilitat les anunciades noves 35 places. I d'altra banda també doncs, el destí final de les barques d'excursions marítimes. Ja sabem que aquesta reunió es va produir a finals de la passada setmana, concretament el divendres. Per això ara volem saludar la presidenta del Consell, Anna Joan. Benvinguda a Ràdio Illa.
Gràcies, bon dia.
Bé, motius per sol·licitar aquesta reunió no li faltaven. Crec que des de Formentera doncs, ja s'és bastant sensible a tots aquests assumptes que hem anat doncs, descrivint. Com va anar aquesta reunió, presidenta?
Sí, la veritat és que la situació que estan vivint en l'esport de la Savina a dia d'avui és una situació d'incertesa i d'incredulitat, bàsicament també perquè és veritat que davant de l'adjudicació de l'explotació de la dàrsena de Ponent, que l'empresa actual que està allí explotant-la no se'n vull anar, no vull deixar les instal·lacions perquè l'altra empresa adjudicatària pugui prendre possessió i pugui posar en marxa aquests 32 amarraments que hi ha destinats a la llista sisena, però la veritat és que ens causa moltíssims problemes, sobretot en els usuaris d'aquesta dàrsena i també a la imatge de Formentera, perquè avui a dia la imatge de Formentera, d'esport de Formentera, és lamentable i per això la urgència d'aquesta reunió que varen demanar que fos presencial si podia ser, no va poder ser presencial per motius d'agenda del president de l'Autoritat Portuària, però sí que s'ha compromès a venir a Formentera doncs, en seguida que puga. Varen poder fer aquesta reunió de manera telemàtica, a la qual va assistir també la vicepresidenta del Consell, Alejandra Ferrer, i també el conseller de Pesca, per dir-ho d'alguna manera, en Josep Marí, i jo mateixa, i li varen poder traslladar tota la problemàtica que veiem allí. Bàsicament, quatre línies diferents. Per una banda, el fet de que la confraria de pescadors a dia d'avui encara no estiga en funcionament, quan és una infraestructura absolutament necessària per al sector, estan a dia d'avui està en unes condicions infrahumanes, bàsicament, i és molt lamentable que un any i pico després de finalitzar les obres encara no s'hagi pogut prendre possessió d'aquesta infraestructura. Bàsicament perquè faltava la connexió a la xarxa elèctrica, la connexió a la xarxa de clavegueram i la connexió a l'aigua. És veritat que divendres, durant el matí, es va produir la connexió a la xarxa elèctrica, però amb una potència que no és suficient per posar en marxa tota la maquinària necessària. També es va fer la connexió en el clavegueram i l'aigua potable, però ens van dir que fins a mitjans de juliol no es podria augmentar la potència elèctrica necessària per poder prendre possessió d'aquella infraestructura, la qual cosa li vam traslladar que era totalment inassumible i que fessin el màxim esforç possible perquè quan el vés aviat millor els pescadors puguen anar en aquesta instal·lació que dignificarà moltíssim la seva feina, les seves condicions laborals. Per una altra banda, també tenim el que és l'explotació de la dàrsena de Ponent, que es va adjudicar, va sortir a licitació, es va adjudicar a una empresa a mitjans del mes de maig, sí. Més o menys, i bueno, l'empresa que actualment estava explotant aquella dàrsena va dir que no se n'anava d'allí, va demanar mesures cautelars, el divendres mateix el TCJ va rebutjar aquestes mesures cautelars i està a l'espera a veure si ara decideix abandonar aquella explotació d'aquella dàrsena o què passa, però realment el perjudici que ens causa a Formentera i a petites empreses de Formentera i a l'empresariat que treballa en esport és lamentable, així que no es poden posar a disposició del xàrter nàutic de la llista sisena els 32 amarres que hi ha destinats a la nova explotació. Tampoc no es pot reubicar l'atracament de les excursions d'un sol dia que van a la zona de serveis d'esport, tampoc no es pot reubicar allà perquè
davant de l'estació marítima.
Exactament, perquè no poden prendre possessió a la nova empresa.
Caram, doncs tenim el port ben empantanegat. Aquestes són algunes de les problemàtiques que es van abordar aquest divendres passat a la reunió entre els dos presidents. Què deia Antic al respecte d'aquest tema amb Marina de Formentera?
Mos va comunicar que justament aquell matí havien rebut la comunicació del tribunal, del TCJ, que els deia que rebutjava les mesures cautelars, llavors se li comunicava a les empreses i estaven a l'espera a veure que decidia l'empresa si abandonar ja les instal·lacions o recorrir aquest rebuig.
Segons publicava el diari d'Eivissa, de moment recorreran amb un recurs de reposició a aquesta desestimació de les mesures cautelars que han sol·licitat per poder romandre en aquestes instal·lacions. Recordem que la pretensió Marina de Formentera és... Ells van sol·licitar una pròrroga a la seva concessió administrativa, se'ls va denegar aquesta concessió, i la seva pretensió és poder romandre a les instal·lacions de la Darsa en el Ponent.
Sí, sense voler justificar les decisions que es prenen al Consell d'Administració, però sí que és veritat que quan ells van demanar una pròrroga i quan es va rebutjar la pròrroga era perquè canviaven les condicions d'explotació. Mm. És a dir, se li tren les amarres que hi havia destinat a les grans eslores, que era allà on tenen que anar les excursions d'un sol dia, i aquestes 32 amarres destinats a la llista sisena. Per això és que es va rebutjar la pròrroga, però no podien prorrogar una cosa on canviaven les condicions. Però no és una justificació, és un fet que es va produir, i a dia d'avui ens trobam en què l'empresa que estava explotant aquella marina no vol abandonar, i l'empresa nova que té que entrar no pot entrar i posar això d'aquí en marxa i en funcionament.
A més, tinguem en compte, segons ens explica l'autoritat portuària i els seus serveis de premsa, clar, l'adequació del moll que hi ha davant del Rincón Gallego, per entendre'ns, on aniran aquesta més de trentena d'embarcacions de xàrter nàutic, doncs l'ha de fer la nova titular de l'autorització per explotar la Darsena de Ponent. Clar, com que de moment encara està empantanegada aquesta concessió, doncs allò segueix sense fer-se obra i per tant no hi ha lloc per aquestes més de 30 embarcacions de xàrter nàutic.
Sí, exactament. Aquell espai es té que condicionar, supos que amb més boies i més amarratges perquè hi cabin les 32 embarcacions, i tampoc no es pot fer cap actuació perquè no per exposició encara la nova empresa.
Déu-n'hi-do. I amb tot això nosaltres hem parlat amb alguns dels usuaris, dels locals comercials també. Vam tenir aquí a Ràdio Illa en Toni de Nàutica Pins, en Manu de Vellmarí. Estàvem molt preocupats per aquest escenari d'incertesa, de pujada de preus presumible que es divisava en l'horitzó pel que fa a la Darsena de Ponent. I ara mateix, clar, davant d'aquest litigi entre una empresa, l'altra i l'APB, doncs ens deien que estaven doncs bé amb estupor, que literalment ens deien això és de República Bananera, i que no sabien a qui pagar el lloguer el pròxim mes.
Sí, sí, és tal qual, és així, vull dir, empatitzar totalment amb tots aquests empresaris que estan allí treballant, que no saben si demà podran continuar amb el seu negoci i a quins preus, i per una altra banda demanar una altra vegada a Treia Portuària que resolgui aquest litigi quan abans millor, quan estan en mans del tribunal tot s'allarga, sabem que no manejam els temps i no sabem el que es pot allargar, però es té que prendre alguna decisió i alguna actuació perquè esport de la Sabina siga esport que ens mereixem tots els formenterers i també tots els turistes que arriben, i també perquè les empreses que estan allí establertes, petites empreses familiars, puguin seguir treballant amb unes condicions dignes, que també això fa que el servei que donguin als turistes sigui millor.
Fa gairebé 2 anys que vam aconseguir entrevistar Francesc Antic, el president de l'Autoritat Portuària de les Balears, aquí a Ràdio Illa. Bueno, va ser el 3 de novembre de l'any 2020, just quan s'havia incorporat en el càrrec. Des de llavors hem insistit en diverses ocasions per demanar-li una entrevista, però mai ens l'ha concedit. Tota una llàstima que el president Antic no volia atendre la ràdio pública de Formentera. Bé, altres assumptes sobre la llei de turisme que s'ha aprovat ja definitivament al Parlament Autonòmic. A veure, què vol dir això per les empreses turístiques, pels hotels, per les cases turístiques i per els allotjaments turístics en àmbit d'estades vacacionals que hi ha a Formentera? Quin nou escenari es divisa?
Bueno, la veritat és que dir que, com he dit ja en diverses ocasions, sempre que se m'ha preguntat, que crec que és una llei absolutament necessari per les Illes Balears, absolutament necessari per Formentera. Ha arribat el moment de frenar, repensar quin és el futur que volem per la nostra illa, i sobretot que la part que més polèmica ha causat, quin és el futur que volem per aquestes 3.700 places turístiques que de moment aproximadament 3.700 que de moment queden congelades per un termini màxim de 2 anys, sempre i quan no, abans no es decideixi posar-les en els mercats una altra vegada. Crec que Formentera té que repensar si aquestes 3.700 places, sempre dic aproximadament, sí, són necessàries o no, i crec que és una decisió que es té que prendre tot el conjunt, tot el poble de Formentera en conjunt. És veritat que venim d'un 2019 on Formentera ja va establir un sostre de places, però també és veritat que han passat per una pandèmia durant 2 anys que ha posat de manifest la fragilitat del nostre model econòmic i també del nostre model turístic, i crec que quan estan parlant de saturació de les nostres carreteres, saturació del nostre port, saturació també de les nostres platges, les nostres costes, crec que és necessari que ens plantegem què volem pel futur, quina és la illa que volem deixar als nostres fills i què volem fer amb aquestes 3.700 places. Dir que tenim 2 anys per repensar-ho, si en 2 anys Formentera, el poble de Formentera, decideix que aquestes 3.700 places són necessaris, es posen en el mercat una altra vegada i tiran per endavant. Ara, si el poble de Formentera pensa que aquestes 3.700 places no són necessaris, però crec que realment la moratòria és necessària en aquest moment, i crec que anant pel bon camí. També un altre aspecte que posa de manifest també la llei turística, encara que sempre ens centrem en aquesta moratòria de places, és el fet de que busca també potenciar el producte local, la circularitat de les empreses, etc. I pel text definitiu que es va aprovar l'altre dia en el Parlament, dic que de Formentera, ens mostràvem moderadament satisfets perquè es van acceptar quasi totes les esmenes que es presentaven per part de Formentera, que el que ha fet ha estat enriquir aquest text, millorar-lo i sobretot intentar que s'adaptés a la particularitat i la peculiaritat de les nostres empreses turístiques.
Quan dic moderadament satisfets es refereix perquè hi haurà alguna de les esmenes que s'han quedat en el camí. Quines són aquestes parts que finalment han quedat fora del text definitiu aprovat?
No, realment crec que si no en les nostres esmenes directament, sí que ens esmenes que han presentat altres partits polítics, també quasi tot s'ha quedat incorporat. Vull dir que et dic moderadament satisfactori perquè, bueno, sempre crec que en política sempre hem de ser moderats i a veure com es tradueix aquesta llei turística, com s'implementa aquests plans de circularitat a les nostres empreses, perquè sempre deien que a Formentera les nostres empreses són petites empreses familiars, que sempre tindran més dificultat a l'hora d'implementar totes aquestes mesures que no grans empreses que hi pot haver a les altres illes. Per això sempre deien moderadament satisfactoris, perquè crec que en política ha de ser moderat.
Bé, permetin que parlem sobre aquesta moratòria. Sé que sovint ens centrem molt en aquest aspecte, però bé, que crec que també és rellevant per l'interès general de Formentera. 3.700 places que de moment queden congelades, doncs tenim un termini entre 2 i 4 anys, no?, per decidir doncs què farem amb aquestes...
tenim 2 anys.
2 anys, eh? 2 anys. 2 anys. Per decidir què farem amb aquestes places, 3.700, insistim. Com ho decidirà el poble de Formentera? Quina és la fórmula que vostè planifica?
No, en aquest moment encara no n'han parlat a nivell d'equip de govern, però bueno, hauran de buscar la fórmula perquè estigui tot el poble de Formentera que decideixi, com ja va ser quan se va establir el sostre de places. També dir que s'han quedat fora d'aquesta moratòria 50 places turístiques, sí. 50, que serà Formentera, Península de Formentera, és que decidirà si es destinen a places turístiques hoteleres o places turístiques en vivendes, i també quines són les condicions per poder optar a alguna d'aquesta bossa de 50 places.
Que podrien activar-se ja mateix.
Bueno, tenim un termini de 3, crec que són 3 mesos, sí, perquè el Pla del Consell Insular de Formentera decideixi quines són les condicions per optar a aquestes places i en què es destinen, si a estances hoteleres o a estances turístiques vacacionals.
Bé, sobre el congelar o no, bueno, congelar sí, congelar aquestes 3.700 places, però després què fer amb elles, no? Si retirar-les del mercat definitivament o que retornin a l'activitat a la nostra illa. Vostè què opina, presidenta?
Jo crec que és una oportunitat. Si des del 2019 que es va establir aquest sostre de places, també és veritat que han passat per dos anys de pandèmia on igual hi pot haver alguna persona interessada en optar a alguna estància turística vacacional. No ho ha fet doncs, perquè va haver la incertesa dels moments, sense saber com evolucionaria el mercat. No? Igual hi ha gent que ja ha fet algun tipus d'inversió, per això dic que d'aquestes 50 que es queden fora de la moratòria podran decidir quines són les condicions per optar, però jo crec que realment d'aquestes 3.700, jo ara no m'atreveixo a dir una xifra, però jo diria que ha de servir perquè aquestes, sobretot aquestes estàncies turístiques vacacionals, que són en unifamiliars, de compte destinar-se en el lloguer turístic, es puguin destinar en el lloguer per tot l'any.
Bé, a més també des d'alguns sectors econòmics es parlen també que clar, aquestes 3.700 places no venen soles, també venen amb serveis, amb personal, que al final doncs, també farà augmentar la demanda d'habitatge per tot
l'any. Sí, però hem de recordar que d'aquestes 3.700, sí. Les que són hoteleres, són establiments que encara no estan construïts. Vull dir que aquest estudi d'aquí ja sap que a dia d'avui aquestes places no estan... La gent no pot venir perquè aquests establiments no estan...
No existeixen.
La qual cosa repercuteix d'una manera pràcticament mínima sobre l'oferta complementària.
Són hotels que s'haurien de construir, si no m'equivoco, a la zona dels Pujols?
Sí, bueno, a la zona dels Pujols hi ha algunes unitats d'actuació previstes. Dir que també n'hi ha alguna unitat d'actuació prevista que ja havia iniciat tràmits, la qual cosa no es veurà afectada per aquesta moratòria, vull dir que tots els establiments o totes les unitats d'actuació que havien iniciat tràmit o que ja havien fet sessions anticipades en l'administració doncs no es veuen afectades per aquesta moratòria.
Bé, presidenta, ja que la tenim aquí, deixi'm que li pregunti per la concentració del passat divendres a la plaça de Sant Francesc, doncs en contra de la regulació del fondeig que impulsa el Consell Insular de Formentera. A l'Estany d'Espeix, bé, no sé, què li pareixen les aspiracions, les demandes, les opinions de les persones que allí s'hi reuniren?
Bueno, primer de tot, manifestar el meu respecte total i absolut a que la gent es manifesti, clar que sí, cadascú és lliure de manifestar-se per allò en el que creu o contra allò que creu que perjudica els seus interessos particulars, però dit això, dir que el projecte de regulació de l'Estany d'Espeix és un projecte necessari. Duim més de 20 anys parlant de la necessitat de regular el fondeig en aquest espai i ara estem en la fase final d'aquesta regulació. Jo crec que, com he dit abans, és necessari, hem de seguir per aquest camí. Formentera necessita que es reguli el fondeig en aquest espai i crec que el projecte que està ara mateix executant-se és el projecte que té el recolzament de totes les administracions competents i també dir que és el projecte que va tenir el recolzament la passada legislatura de tots els partits polítics que formàvem el plenari, si bé és cert que jo, en aquest cas, les meves declaracions no vaig dir que es havia aprovat pel ple, no és veritat, per ple es va aprovar la sessió de la gestió d'aquell espai de costes en el Consell, però sí que aquest projecte es va tenir vistiplau de tots els partits polítics, gent per Formentera, Partit Socialista, Compromís i PP, a la Junta de Portaveus de la passada legislatura. De fet, hi va haver una presentació pública...
Estem parlant del projecte executiu
del projecte bàsic?
Del bàsic.
Del bàsic de regulació de l'Estany d'Espeix, sí. Que és el que s'està portant endavant.
De fet, el bàsic és el que tenia la passarel·la, presidenta.
Exactament. Sí que és veritat que com ja he dit, l'impacte visual d'aquesta passarel·la és totalment inassumible per la població de Formentera, com així ho he manifestat, però també per l'administració, i estan treballant per minimitzar dins de lo possible aquest impacte visual. També que tinguem en compte que aquesta solució tècnica que s'ha donat per comunicar el litoral en sus pantalans flotants, sí. És necessari. És necessari que hi hagi una passarel·la per poder accedir des del litoral en els pantalans, però té que tenir un menor impacte visual que s'ha té avui en dia.
Sabem alguna cosa de la proposta d'Aister i de Traxatec? Recordem que això de baixar la passarel·la és només una solució provisional, com va dir el conseller Tur, a curt termini. A mig termini hi ha una solució que ens han de proposar des de Traxatec i Aister.
S'està treballant perquè bueno, es va baixar la passarel·la 40 centímetres de manera transitòria, per dir d'alguna manera, fins que trobem una solució ja definitiva per minimitzar aquest impacte visual. Tenint en compte que hi té que haver una passarel·la d'accés del litoral en els pantalans que sigui segura, que sigui practicable, que sigui accessible, perquè per allí hi passaran tot tipus de persones i sobretot en su reglament recollia que es prioritzarà que les persones majors o amb problemes de mobilitat puguen tenir sessions embarcacions amarrades en els pantalans. Vull dir que el que ens hem d'assegurar és que sigui accessible, practicable i segura aquesta passarel·la.
Bé, presidenta, a la manifestació del divendres alguns deien no, és que el projecte veta la possibilitat de fer les obres durant el mes des del març fins al juny perquè és quan està criant el picaplatges Camanegra, el lloc en castellà diem Chorlitejo i altres qüestions. Podem escoltar Ferran Lopera, que és un de l'Associació d'Usuaris Professionals de l'Estany d'Espeix, a veure les seves declaracions.
Que ellos están regulando el estany en nombre del medio ambiente y ellos están haciendo un proyecto que no cumple el medio ambiente. Con cosas como está prohibido hacer la obra de marzo a junio para proteger el Chorlitejo y ellos se lo saltan, ¿no? A la ligera. no encuentran sitios para clavar los anclajes ecológicos y empiezan a poner muertos. Lo filmamos, lo denunciamos, lo mostramos al público y el conseller sigue negándolo. Es un mentiroso, por tanto, eso ya es dimisión directa.
Bé, paraules, diguem-ne, dures del representant de l'Associació de Professionals de l'Estany.
Sí, bueno, com he dit abans, respecte absolut a que la gent es manifesti i que defenguin els seus interessos, en aquest cas particulars, perquè són interessos particulars d'unes persones o empreses que estaven fent una activitat allí dins que no està permesa i que no és compatible amb els usos tradicionals d'aquella zona.
Bé, de totes formes, això del picaplatges és així, no? Vull dir, del març al juny no es podia fer o no...
Home, jo, si s'estan fent les obres i no hi ha hagut i tenim tots els permisos a nivell mediambiental per fer-les, és perquè es poden fer.
Bé, per cert, es va anunciar la passada setmana el Consell de Formentera, Govern Balear i Guàrdia Civil que impulsarien una campanya de precisament d'inspecció a l'estany d'Espeix. Tenim constància, que em sembla que va ser divendres, que van haver-hi doncs, presència de l'Institut Armat per aquesta llacuna natural de l'estany d'Espeix. No ha transcendit de moment cap actuació. Ho hem preguntat al Govern, al Consell i també a la Guàrdia Civil.
Sí, se va iniciar una campanya més bé informativa, perquè és veritat que encara tots no estan... regulació finalitzada, no està el reglament aprovat definitivament, s'han presentat al·legacions, no estan tampoc els amarratges doncs, adjudicats, per dir-ho d'alguna manera, i s'ha iniciat una campanya informativa perquè els usuaris de l'estany sapin quines són les condicions per poder estar allí dins.
Bé, presidenta, doncs abordam ara ja la, diguem-ne, entrada ja en la temporada alta altíssima turística de Formentera, a partir, doncs ja a mitjans de juny i Sant Joan, doncs la cosa ja es posa doncs més intensa a la nostra illa pel que fa doncs a l'ús a les platges, a la presència a les carreteres, al moviment que veiem als carrers, no? Com ho veu aquest any?
Sí, la veritat és que les previsions que hi havia a l'inici de temporada eren que tindríem una temporada turística bona o molt bona. També és veritat que si bé en Setmana Santa es va començar a veure una mica de moviment i de turistes, també gràcies a tots els esdeveniments que es van organitzar també a principi de temporada, però dit això també és veritat que el mes de maig ha començat d'una manera tímida, per dir-ho d'alguna manera, ha estat ja més bé la darrera setmana on s'ha vist doncs, bueno, aquest increment de turisme a Formentera, que era el que ens feien preveure doncs, bueno, a inici de l'hivern, quan parlàvem de nombre de reserves. No sé, jo crec que finalment la temporada serà bona, estarem en xifres semblants al 2019, i bueno, d'aquí la necessitat de prendre totes aquestes mesures i per decidir realment quin és el futur que volem per Formentera, també en quant a nombre de vehicles que circulen per les nostres carreteres, també el nombre de places turístiques que tenim, també el nombre d'excursionistes que arriben a Formentera a passar el dia, etc. Per això d'aquí de la necessitat de fer, lligant una mica en la llei turística, en la moratòria de places, d'obrir aquest debat, de fer aquest debat, d'obrir la societat per decidir entre tots quin és el futur que volem per Formentera.
Anna Joan és la presidenta del Consell Insular de Formentera. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.